Radio Vilafranca.
Ens agraden molt aquests petits parèntesis que ens serveix el professor i filòsof Pere Martí al Feinejant en Filosofia. Reflexió, anàlisi, preguntar-nos coses. Pere, bon dia.
Bon dia.
Avui vens amb moltes ganes.
Com cada vegada que vinc aquí, només entrar a aquest estudi...
A donar-ho tot. Però avui has escollit un temacle.
Bé, sí... Algun cop hem comentat que potser som massa esclaus de l'actualitat, no? I que estem sempre... Està bé, reflexionant sobre els temes, allò que succeeix en el moment. També s'ha de dir que últimament els esdeveniments són tan xocants o transcendents, no se sap si... que costa deixar-los de banda, no? Perquè ens interpel·len molt. Però bé, fa 15 dies ja ho vàrem fer... I avui, si et sembla bé, repetirem, tot i que ja t'avanço que també en el proper programa continuarem reflexionant sobre aquesta crisi que s'ha obert, sobre la vigència del dret internacional, de la pròpia ONU i fins i tot dels drets reconeguts en la seva famosa carta de l'any 48. Però això serà...
D'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies. Avui no... Em deixo arrossegar per aquesta temptació i ens endinsarem amb un, bé, podria dir, el tema filosòfic per excel·lència, perquè suposo que estaràs d'acord que preguntar-nos pel sentit de la vida mereix aquest qualificatiu, no?
És la mare dels ous, no?
Bé, i suposo que ara estàs pensant, ui, però aquest senyor és molt temerari, perquè...
20 minutets,
20 minutets
de ràdio...
Abordar aquest tema, doncs, no sé, què... Què podrà sortir-ne d'això, no?
Agosarat, sí, sí.
I dic, bé, a vegades sóc una mica celebrat, però normalment no acostumo a ser tan temerari. I puc avançar que l'enfocament que plantejaré, si és possible, més o menys encabir-lo en aquest termini temporal. Bé, per posar una mica de context a la qüestió, d'on surt... que avui parlem d'aquesta qüestió.
Què t'inspira?
Sí, que em plantegi una fita tan temeràriament ambiciosa. He dit que no parlaria de l'actualitat, però m'hi referiré molt breument, perquè fa pocs dies que s'ha produït un cas d'aplicació de l'eutanàsia que ha estat envoltat d'una gran polèmica. Les raons d'aquesta polèmica foren, d'una banda, la intromissió constant del pare contra la voluntat de la filla. De tota manera, això tampoc és molta novetat. Sempre hi ha, en aquests casos, intromissions de la família. Sobretot el que va causar aquesta polèmica, que era el més singular del cas, era el fet que l'edat de la persona que demandava l'eutanàsia. Perquè es tractava de la persona més jove a qui s'hi ha aplicat mai l'eutanàsia en el nostre país. Perdó. Més enllà de la legitimitat o no de l'eutanàsia, que és un debat molt antic i que avui no hi entrarem, ja Plató en els seus diàlegs li feia dir a Sòcrates que nosaltres no podem disposar lliurement de la nostra vida perquè això és una donació dels déus i, per tant, només en mans dels déus està decidir sobre ella. Avui no tocarem, com deia. El que m'interessa del cas és la pregunta de què pot portar a una dona molt jove, de fet una noia, a arribar a veure la mort com quelcom desitjable, o el que és el mateix, arribar a la situació de que la vida per ella ha perdut tot sentit.
Un cas que ens toca de molt a prop perquè s'ha dut a terme el Consorci Sanitari Penedès-Garraf.
Efectivament. Per tant, més justificat encara. Per tant, això ens porta al tema d'avui. Què és el que dona sentit a la nostra vida? preguntem-nos, ens podem preguntar. Què és el que fa que ens aixequem cada dia, que abandonem la confortabilitat dels llençols i de la llar per enfrontar-nos a les incomoditats i les agressions de l'entorn, per acceptar penalitats i sofriments i continuar amb la nostra activitat quotidiana? Tots, quan ens llevem, de seguida, bueno, potser al cap d'uns moments, no?, quan ens hem tret alguna lleganya, però de seguida comencem a pensar en què hem de fer durant el dia. Llevar els nens, fer l'esmorzar, preparar la reunió, anar al metge, o què hem de fer d'aquí a un temps, preparar una entrevista de feina, inaugurar... I tot això és el que omple el nostre temps proper i llunyà, i és el que fa que cada matí ens alcem i abandonem l'escalfor dels llençols. Però per què ho fem? Per què ens passa això en realitat? Bé, avui buscarem una resposta que no és l'habitual. Buscarem la resposta en la nostra constitució neurològica. Ja saps que tota la nostra conducta, voluntària i involuntària, està regida pel cervell. En fet, diem avui dia, generalment admès. I que les diferents parts del cervell juguen un paper diferent en aquesta conducta. El lòbul occipital és on es concentra la percepció visual, el sistema límbic és el que regula les nostres respostes emocionals i els lòbuls frontals i prefrontals és on es concentra la nostra conducta intel·ligent. Allà on es concentra allò que fa que puguem dir amb un cert orgull que som animals racionals. De fet, quan diem cervell, pensem bàsicament en aquests lòbuls que són els més visibles. Ara bé, el que no s'assenyala tan freqüentment sobre la funció d'aquesta part del cervell, dels lòbuls frontals i prefrontals, és que en allà és on s'hi concentra també l'impuls per les nostres activitats quotidianes. És allà on ens marquem objectius i planifiquem. I és també d'aquesta part del cervell que depèn que continuem actius o despenjats o fins i tot, com veurem, pràcticament inerts.
Inerts?
Sí.
Val.
Això ja ho sabíem bastant bé, més o menys a meitat del segle passat, quan es va posar de moda, dins la psiquiatria, la pràctica de la lobotomia. Es diu que una de les germanes Kennedy hi va ser sotmesa.
És veritat que hi ha aquest rumor.
Un procediment quirúrgic que, com el nom indica, consisteix en l'extirpació d'una part dels lòbuls frontals i prefrontals del pacient, on no resideixen funcions bàsiques per la supervivència, sinó, com dèiem, les funcions intel·lectuals superiors, però també allò que ens impulsa a l'acció. I això és el que buscaven, és el que aconseguien amb aquesta extirpació. Aquí, potser parar un moment i dir, home, la medicina, de tant en tant, és bastant bèstia.
Sí, era una salvatgeta.
I en el cas de la psiquiatria, entre lobotomies i electroxocs, déu-n'hi-do.
Sí.
Però bé, això és el que perseguien, que l'individu perdés la iniciativa, que es quedés calmat, i així, evidentment, deixava de donar problemes. Que quedés condemnat a una vida pràcticament vegetativa. Aquesta salvatjada, però, ens permet, ens ajuda a situar-nos en el que dèiem al començament. Tots vivim envoltats de projectes, plans i objectius, cadascun d'ells amb la seva importància i el seu abast, tots diferents. Aprovar un examen, presentar un treball, aconseguir un ascens a la feina, guanyar un campionat, viatjar, aconseguir un habitatge, que una noia em faci cas, passar una bona estona amb els amics o anar al teatre...
Tria.
No acabaríem.
Sí, sí.
Cadascun d'aquests projectes o plans fa que en el nostre cervell, en aquests lòbuls, és com si s'obrís una porta que caldrà tancar. Es genera una expectativa que caldrà acomplir. I això és quelcom que genera una tensió. Una tensió que només desapareixerà quan assolim l'objectiu que ha provocat aquest tensionament. Per fer-nos una idea, això és com si estiréssim una goma elàstica, no? Que d'aquestes tan grosses, que a la vegada que ens impulsa, segons com, podem agafar molt d'impuls, però també ens tensiona. des del moment en què anem estirant, automàticament ens demana el nostre organisme que deixem d'estirar, que aliviem aquesta tensió, que afecta no només el cervell, sinó al final a tot l'organisme. Per això, quan assolim un objectiu, sentim una petita o gran gratificació, és a dir, un plaer, perquè ens alliberem per fi d'aquella tensió que a la vegada que ens impulsava a actuar ens generava un malestar, ens angoniejava, era alguna cosa incòmoda. Per entendre-ho millor, podem usar l'analogia del cicle de la glucosa i la gana. Pot ser, crec, bastant útil. Què vol dir tenir gana? Doncs sentir un malestar, una cosa desagradable, i només ho podem neutralitzar ingerint aliments. Aquest malestar es manifesta com una espècie de tensió que hem de solucionar. Com? Menjant. L'origen està en uns detectors del nivell de glucosa en sang que, quan detecten que baixa per sota d'uns mínims, envien un senyal al cervell. Aquest senyal, que deriva d'un fenomen fisiològic, el cervell interpreta a nivell psicològic com a tenir gana. És a dir, un fet fisiològic es tradueix en una sensació psicològica que pren la forma d'una certa tensió o malestar. Una tensió o malestar que ens impulsa a fer coses tendents a...
En aquest cas, alimentar-se.
Alimentar-se. Ja hem après que només podrem solucionar-ho si aconseguim i primer i ingerim després aliments. Per això ens ho passem bé menjant. I és un plaer. Tant que a vegades el menjar compulsiu esdevé substitució de perniciosa d'altres gratificacions absents. Però el plaer, doncs, ja sabem que s'obté de diverses maneres, directes o indirectes, en aquest cas és indirecte, s'elimina una tensió i això ens produeix un plaer. El mateix mecanisme ens serveix per explicar el que dèiem sobre aquesta funció dels lòbuls frontals i prefrontals. Constantment hi estem generant, o si estan generant, situacions de tensió originades per objectius que ens marquem assolint. Alguns derivats d'un procés de deliberació racional. Per exemple, vull aprovar un examen. Altres poden ser derivats d'impulsos més o menys inconscients o involuntaris, com el mecanisme que acabem de descriure, en què nosaltres ens plantegem un objectiu, però l'origen d'aquesta tensió no és una decisió voluntària o deliberada racionalment, sinó que deriva d'un fenomen purament fisiològic, per tant, absolutament involuntari. És cert, no?, al voltant de la gana i d'aquesta tensió i de com la resolem i com ingerim aliments, aquí s'hi poden creuar plans i objectius estrictament racionals. Per exemple, podem decidir ingerir uns productes i no uns altres per qüestions dietètiques o ideològiques, o no menjar, per exemple, amb un dejun intermitent o amb una vaga de fam. Però és important que siguem capaços d'establir aquesta diferenciació en l'origen dels nostres objectius o projectes, perquè entre com més clar tinguem allò que es produeix al voltant d'aquestes tensions que ens porten a l'acció, més fàcilment podrem aconseguir una saludable gestió de tot plegat, com veurem també a continuació. Per tant, en l'establiment d'objectius hi col·labora la nostra fisiologia, demanda de menjar, sexe, d'escalfor, la nostra memòria genètica i personal, allò que sabem que podem assolir més fàcilment o que és més gratificant, les influències educatives i socials, anar a la moda, complir amb el nostre deure, múltiples factors, n'hem dit només uns quants, que tenen una naturalesa, origen i transcendència molt diferents. La nostra salut mental, al final, el nostre equilibri, dependrà de fins a quin punt la resultant de tensionaments i satisfaccions es decanta més d'una banda o de l'altra. Sempre tenint en compte que, i això ho havíem comentat en una altra ocasió, el cervell humà està dissenyat per passar-s'ho malament. És a dir, per a la insatisfacció. Doncs els episodis de satisfacció i plaer sempre són molt més curts, efímers i menys intensos que els d'insatisfacció. El nostre cervell està dissenyat per patir.
Perquè és motor, no?
Exacte.
Perquè
això, evolutivament, ens proporciona un avantatge extraordinari. Sempre estem en activitat, en disposició de recerca i descobert. Si imagina't l'espècie, una espècie en què els individus, un cop han aconseguit la gratificació, estessin allà hores i temps i dies gaudint-ne. Clar, s'ho passaria molt bé, mentre estessin vius seríem molt feliços, però segurament l'espècie tindria moltes menys possibilitats de supervivència. Per tant, sabent això, que els clàssics ja ens advertien, ja ens deien que l'home pateix d'un mal incurable, i és que té una capacitat de satisfer els desitjos finita i una capacitat de desitjar infinita. I per això els savis de les escoles morals ens feien una admonició. Si vols fer ric algú, no li augmenti les riqueses, disminueix-li els desitjos. Doncs bé, si els clàssics ja ens ho deien i avui tenim aquests coneixements que ens ajuden a entendre-ho millor, podem afrontar aquest tret de la nostra naturalesa fisiològica i psicològica d'una manera més assenyada, més racional. I ara potser aquestes alçades em diran, home, però no volies parlar del sentit de la vida. I encara no es parla ni de religió, ni de transcendència, ni de grans conceptes.
Molta psique.
Sinó només de neurologia.
Sí.
Bé, jo ja ho he advertit. En 20 minuts, 25 minuts, estirant-ho molt, no cometré la temeritat d'endinsar-me en aquest terreny d'una manera exhaustiva. Però bé, en aquest temps limitat, potser en tindrem prou per posar de manifest alguns mecanismes que ens poden ajudar a portar el timó de la nostra biografia, i això s'acosta una mica a trobar sentit al que fem. Partint de tot el que hem dit fins ara, si al cap del dia tots aquells elements que em posen en tensió i em mouen a l'acció tenen un retorn negatiu, i no només no puc eliminar la tensió que em causen perquè no puc trobar res que em satisfagui, sinó que no veig com fer-ho en un futur proper i fins i tot llunyà, és normal que entri en períodes d'angoixa i fins i tot de depressió. Que quan em toqui llevar-me, l'impuls per entrar en acció esdevingui més aviat apatia, recel o angoixa davant d'aquesta expectativa de trobar-me cada dia amb la mateixa negativitat. La incapacitat d'alliberar-me de cap d'aquestes tensions pot fer que senti que porto al damunt una càrrega insuportable, cada cop més insuportable, que pot arribar a causar-me fins i tot dolor físic i fer-me plantejar finalment si no és millor trobar una via, una sortida que m'alliberi d'aquesta càrrega, d'aquesta angoixa, d'aquest dolor. Ara bé, crec que és molt important, distingir aquesta situació que acabem de descriure de la frustració, de la simple frustració. Perquè hem dit que la frustració és connatural a l'home, en tant que la seva capacitat de desitjar és sempre superior a la seva capacitat de satisfer els desitjos. Per tant, cal aprendre la frustració, sense la qual avançar de forma madura i responsable en la nostra biografia és, si no impossible, molt, molt difícil.
Bàsic quan ets canalla, no? Petit.
Aprendre que no podrem obtenir tots els nostres objectius, que no sempre podrem portar a terme els nostres plans, és un aprenentatge imprescindible, que sembla que l'actual educació menys té d'una manera arriscada. Esperem que aquest menysteniment sigui reparable. Com ja he dit, arribar a la convicció de que res del que pretenem ho podrem aconseguir no té res a veure amb saber que no tot el que volem ho podrem aconseguir. En el primer cas, la desesperació és comprensible, si no, pràcticament inevitable. Però no marcar-nos objectius per por a la frustració és igualment perniciós, perquè ens condemna al conformisme, ens torna abúlics, com també només marcar-se objectius amb satisfaccions a molt curt termini, com seria el tema de la droga. Perquè ens ha optat normalment per vies fàcils i poc enriquidores, quan no embrutidores. I perquè és el pitjor aprenentatge per una correcta gestió de la frustració. quan ens acostumem a la satisfacció immediata, com deia en el cas de les drogues, o encara pitjor en el de les pantalles, en els que ens acostumem en que amb un clic, és a dir, només movent un dit obtenim tot el que volem, fàcilment ens tornem molt intolerants a la frustració. I una frustració lògica i natural ens crispa com si fos una injustícia bíblica. I tendim a creure'ns posseïdors de drets absoluts i que tothom està al nostre servei.
Estàs retratant els adolescents d'ara.
Tu ho has dit, jo no.
Ho he dit jo.
En segon lloc, ens costarà cada cop més plantejar-nos i obtenir objectius a mitjà i llarg termini, que són els més transcendents, tant a nivell individual com a col·lectiu. Perquè, mentrestant, cal conviure durant un temps amb aquella tensió, aquella incertesa, que és una forma prèvi i parcial de frustració. Si no som capaços de diferir en el temps la satisfacció dels nostres desitjos, d'aguantar que encara no hem eliminat aquella tensió, difícilment podrem aconseguir que la nostra acció acabi tenint massa importància, ni individual ni social. Una altra mala praxi és la de plantejar-se objectius molt ambiciosos, però que clarament nosaltres ja declarem inassolibles. Allò de, home, jo ja voldria, però, esclar, veieu, és impossible, per tant, millor deixar-ho córrer. Això és autojustificar-se en la inacció.
És fer trampa.
Bé, com deien els antics, una sana gestió del desig. Avui dia podem dir una sana gestió dels nostres objectius, dels nostres plans, ens permetrà omplir el nostre temps a la vegada d'energia, ambició, il·lusió i també de reconeixement i satisfacció. El sentit de la nostra vida ens l'omplim nosaltres, tot i que no hem d'oblidar mai que no ho fem sols, perquè nosaltres vivim en societat i som socials. I, per tant, allò que ens plantegem sempre, i si ens omple realment, va lligat al nostre context. Que el context pot ajudar o pot dificultar. Això també cal saber-ho i cal ser capaç de donar-se'n. Pot ajudar a dificultar el nostre equilibri, o, per ser més precisos, el nostre desequilibri saludable. Perquè ja hem dit que vivim sempre en el desequilibri, en la insatisfacció, però d'aquest desequilibri podem obtenir també satisfaccions suficients per sentir-nos bé amb nosaltres mateixos i amb els altres. No hi ha cap fórmula estandarditzada que digui, no, fas així i ja automàticament ho tens arreglat. No hi ha cap botó que puguem polsar, no? Com els joves, i no tan joves, ens estem habituant, malauradament, que es pot aconseguir qualsevol cosa prement un botó. Però si som una mica més conscients de com i per què prenem decisions vinculades amb aquests plans, objectius i projectes, doncs potser podrem tenir més encert en les eleccions. I tenir en compte que nosaltres sempre estem a la gent, ja ho deia Sartre, Els homes, de l'únic que no som lliures és justament de deixar de ser lliures, és a dir, estem condemnats a ser lliures, a elegir. Des de les més quotidianes, com deia, fins a les que comporten projectes de vida. I en aquest sentit, tant de bo, algunes de les reflexions que avui t'he fet avinent puguin ajudar en aquesta tasca, una tasca infinita de construir la nostra biografia.
Tots ho són, però especialment aquest feinejant d'avui sobre el sentit de la vida és d'aquells d'anar a buscar el podcast, escoltar-lo de nou amb calma i mastegar-lo i madurar-lo. Pere Martí, moltes gràcies.
Vinga, fes la propera.
Bon Sant Jordi, per cert.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:15. Recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès en aquest darrer flash de les notícies del Penedès en xarxa. El Vilapensa deixa enrere una reeixida edició dedicada a repensar el treball i comença a enfocar l'edició del desè aniversari, que se centrarà en la festa. El Festival del Pensament del Penedès, Vilapensa, ha donat per finalitzada la seva novena edició amb els darrers actes celebrats durant aquest cap de setmana. Una edició que ha deixat molt bones sensacions en haver aconseguit abordar el repte de repensar el treball des de múltiples perspectives, en profunditat i integrant la participació d'un públic que s'ha diversificat. La qualitat dels i les ponents ha estat clau per a l'èxit de la novena edició del festival, així com la combinació entre un públic fidel i nous públics que s'han sentit atrets per la programació. La diversificació de les activitats, que han inclòs, per exemple, passejades, exposicions o lectures dramatitzades, també ha estat un element destacat. La C-15 entre Canaletes i la Nacional 2A, direcció Igualada, estarà tallada aquesta nit. La carretera C-15 en sentit nord, en sentit Igualada, quedarà tallada aquesta nit per treballs del restabliment del terraplè. L'afectació començarà a les 8 del vespre i s'allargarà fins a les 6 de la matinada de demà en el tram comprès entre l'enllaç de Canaletes Mediona i la connexió amb la Nacional 2A. El desviament serà obligatori per la BB-2304 i la comarcal 244. Els turismes podran incorporar-se a Capellades, mentre que els camions no hi tindran accés a causa d'un gir amb radi reduït. Els accessos de Vallbona, Capellades i la Rata es mantindran oberts en ambdós sentits. Pax estrena un nou servei quinzenal de deixalleria mòbil. L'Ajuntament de Pax del Penedès, en col·laboració amb la Mancomunitat Penedès-Garraf, posa en marxa aquest servei itinerant per facilitar el reciclatge de petits residus domèstics al nucli urbà. A partir d'aquest mes, els veïns i veïnes de Pax disposen d'una nova eina per gestionar els seus residus de manera més còmoda i sostenible. El nou servei de deixalleria mòbil s'instal·larà de manera itinerant al municipi amb l'objectiu d'apropar el punt de reciclatge a la ciutadania, evitant desplaçaments innecessaris a les instal·lacions fixes. El servei tindrà una periodicitat quinzenal i s'ubicarà al carrer Salinar. L'horari d'atenció al públic serà de 3:15 de la tarda a 8:15 del vespre. Sant Jaume dels Domenys celebra la tercera setmana cultural per Sant Jordi. Des d'avui fins al 24 d'abril hi haurà activitats per a tots els públics. Sant Jaume dels Domenys acollirà des d'avui fins al 24 d'abril, fins divendres, la tercera edició de la Setmana Cultural, amb una programació variada coincidint amb la Diada de Sant Jordi. El programa inclou contacontes infantils, tallers, presentacions de llibres, música i teatre. Entre els actes destacats hi ha la presentació del llibre Assassinat a Highbourne i l'espectacle teatral A les meves estimades bibliotecàries. El dia de Sant Jordi es farà una celebració especial al Papiolet amb concert, intercanvi de llibres i degustació popular. Durant tota la setmana també es podrà visitar una exposició a la Biblioteca Municipal. Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom.
Penedès en xarxa. And now the end is near, and so I face the final curtain.
Com ser tu és el nostre lema, és la nostra divisa en aquestes cites quinzenals amb la psicòloga i coach Montserrat Ferraro. Bon dia.
Hola, bon dia. Un plaer, com sempre.
Avui parlarem de fortalesa. Intentarem esbrinar, definir exactament en què consisteix
i la
què passa quan falla, quan no hi és.
Mira, et diria una frase així molt col·loquial, que és la fortalesa és tenir el cap a sobre les espatlles.
Així de fàcil?
No, així de concret. Fàcil no, però concret sí. Vull dir, quan dius, ostres, terra, traga'm, vull dir que el teu cap ja se n'ha anat i el teu cos es queda allà, pues, molt vulnerable, molt sol, i el teu cervell ja ha volat i voldria marxar d'allà, estàs deixant sol el teu cos. No estàs acompanyant-te. Estàs fugint d'una situació i t'estàs deixant a tu mateixa o a tu mateix enmig d'aquella situació.
És una forma molt original de definir fortalesa.
Molt original.
Molt
perquè,
diferent.
Sí, jo treballo, ja ho hem parlat algun cop, treballo amb totes les estructures mentals, el CSI, la composició, el puzzle, tot el que treballem en psicologia i, a més, des d'una experiència que jo vaig tenir com a esportista als 14 anys, treballo amb tècniques d'entrenament emocional quan encara no es feia. Vale? Que és el principi de la sofrologia, però adaptat amb PNL, adaptat amb tècniques també de mindfulness, que és la respiració, però la sofrologia es basa en estructures orientals, yoga, budisme, zen, i zen japonès, que és adaptat a l'occidentalitat. Vale?
Portat al nostre terreny, no?
Exacte, portat al nostre terreny, que és el que ens ensenya, i que ara està molt de moda, perquè molta gent fa meditacions, és el que ens ensenya a gestionar les emocions. Vull dir, podem entendre com gestionar-la, però necessitem sentir-ho. Aleshores, jo treballo sempre paral·lelament. I d'una forma o d'una altra, una de les frases importants és prendre consciència de l'esquema corporal. És a dir, ser conscient del cap a sobre els ombros.
Això té una parauleta, propiocepció...
Propiocepció.
Propiocepció, no?
Propiocepció i la percepció idiomotriu. Vale? Propiocepció és notar el cap a sobre els ombros i tota la pròpia activitat externa, diguéssim, que no és externa, és interna, però més externa de musculatura o de percepció de pell, i l'altra és l'idiomotriu, que és el mecanisme intern que tu sents de com et mous. Aleshores, la teva conquesta corporal és el primer pas per existir. I llavors, quan nosaltres ens deixem, és quan deixem de ser forts. Perquè la fortalesa de veritat és que estiguis en compacte amb tu. La fortalesa de veritat és que comptis amb tu, que jo conti amb mi, per posar-ho en primera persona. Aleshores, quan jo conto amb mi, no hi ha el desangelament. Però ja sabem que hi ha moltes coses que influencien, com pot ser l'educació, com pot ser haver viscut experiències de superança i donar-nos en compte que ho hem pogut fer, com són el que t'han educat, com deia l'educació, és a vegades que això havíem parlat en els nostres programes de a veure, nen, nena, fes-ho tot. Tot ho fas bé, tot anirà bé. Doncs no.
Aquesta màxima no sempre es compleix.
No, a veure, hi ha dificultats a la vida i no passa res, les podem donar la volta. El que importa és entendre que són dificultats, no que són fallades del meu projecte de vista, no que són errades que mai podré remuntar. És com, a vegades hem parlat també en psicologia a l'esport, abans de sortir en un partit has d'acceptar per adelantat perdre i que tindràs fallos. I si guanyes és que tens un fallo de menys o una errada de menys que al contrari. Què vol dir això? Que tothom tenim certes errades. Però el que intentem és no encallar-nos en les errades, sinó seguir avançant. I aquesta educació de si et portes bé, que és el que volien els pares, que fessis el que ells volen, si et portes bé tot anirà bé, no és cert, perquè hi ha dificultats i hi ha gent que s'ho ha cregut al peu de la lletra i quan li venen les dificultats es pensen que s'ha portat malament i es pensen que què passa
i per què. I s'enfonsen a la primera de canvi, no?
Clar. Per tant, el que importa és sentir-te en contacte amb tu, tenir el cap a sobre els ombros, sentir el teu compacte i saber que comptes amb tu sempre enfront de qualsevol circumstància i situació. Ara, és important, per això tenim el nostre programa, no? De com ser tu, conèixer-te, vull dir, saber. Vull dir, i també aquesta fortalesa, aquesta autoestima que n'ha fet forma part de nosaltres, passa perquè siguin respectats les teves emocions, els teus pensaments, i això l'educació té un pes important. Malgrat que potser no hagi rebut jo una educació, a vegades hi ha pugnes interiors d'estructures personals que fa que la gent busqui sortides. Buscar un psicòleg, buscar recursos de potenciar-se i millorar-se personalment, buscar recursos perquè algú li grinyola amb l'educació que ha rebut, no sap què és i vol treballar-ho psicològicament d'una forma o d'una altra. I llavors, quan ho treballa, malgrat que hagis rebut una educació determinada, que no hi ha escoles de pares perfectes i pot passar de tota la vida, si un vol, pot tirar endavant i potenciar les seves capacitats essencials. I una d'elles és el compacte, que és tenir el cap a sobre els ombros, comptant-ho, i saber que sigui el que sigui el que passi a l'exterior, sempre pots apostar en favor propi.
Després tornarem aquí a potenciar aquestes capacitats. Hem començat explicant què és fortalesa, que t'he dit quina manera tan original i diferent de definir-la. Fem ara l'altra cara de la moneda. Què no és fortalesa?
Mira, hi ha molts cops...
I potser ens pensem que justament és això.
Hi ha molts cops que la gent, vull dir, en el moment de socialitzar, vale, resulta que comença a dir, ostres, és que aquesta persona és molt segura, és molt forta, sembla que pot en tot, i de cop i volta ve una situació difícil i veus que s'enfonsa. I dius, què estava passant aquí? Doncs la meva àvia, que ho deia en castellà, ¿vale?, que era dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿vale?, aleshores aquesta frase vol dir que molts cops, quan intentem aparentar una sèrie de circumstàncies, una sèrie d'actituds, una sèrie de forma de ser, d'una forma una mica més extremada o una mica més exagerada, vol dir que tenim mancances enfront d'això. Quan tu et sents més de que ja agafaràs el toro per les banyes, ja agafaràs, quan hi ha dificultats no necessites anar-ho dient. A vegades quan ho vas dient és perquè t'estàs intentant convèncer a tu mateix o a tu mateixa. Aleshores, això és sorprenent, perquè hi ha persones que tu creus, hola, és que sí, tal, i després dius, me cago en Déu, m'ha deixat a l'estacada, o senzillament, ostres, m'he sorprès de veure que no...
La primera dificultat, no?,
que s'enfonsava. Sí. Sense en canvi, gent que
com
va...
Com creies que projectava una imatge de fortalesa, de poder,
sí,
tot, no?
Exacte, i no, i va, i s'enfonsa. I l'altre que dius, bueno, sembla així una mica vingui-vingui, vull dir que dius, va fent, no diu res, va fent, i llavors arriba una situació difícil, veus?, que agafa les mànigues, les puja, s'hi posa, ho fa i ho treu. I mira, ara m'ha vingut una pel·lícula que el Robert Redford feia de lladre i li deien, és que tu sempre mantens el temple. Tu no et poses mai nerviós per res. I quan gira la següent escena es veu que té un problema d'estómac increïble, perquè, clar, els nervis els passa igual, solament que els autocontrola, clar. I aleshores, clar, en aquesta pel·lícula, i fa molts anys, estic parlant dels anys 80, ¿vale?, en aquesta pel·lícula li faltava entendre la descompressió. És a dir, tu pots autocontrolar, tu pots mantenir, tu pots gestionar, però després has de descarregar. Que això és un terme, i recordo que com a degana l'any 2000 el vam posar molt clar en tot el tipus de professions, per molt que tu sàpigues que t'encanta treballar amb dificultats o amb persones amb dificultat, amb malalts d'Alzheimer, amb bombers, amb policies. O sigui, la descompressió és importantíssima per descarregar emocions i que no se't quedin enganxadetes aquí. Vale? Aleshores, perquè si et queden enganxadetes aquí, després et tornes feble quan augmenta la pressió a l'exterior. Quan descarregues, realment lliberes i tornes a veure que pots tornar-ho a fer i que pots seguir endavant i cuidar-te a tu mateix o a tu mateixa.
Per tant, dèiem, això no és fortalesa. Sí, sí que és fortalesa. Hem anat a la cara bé, tornem ara a la cara. Sí que és fortalesa tenir el cap ben posat sobre les nostres espatlles, ser conscients. Deies, totes aquestes capacitats es poden treballar, es poden potenciar. Sí. De quina manera?
Bueno, de fet, el típic conèixer-te a tu mateix és importantíssim. Ens han enganyat a tots. Vull dir, a veure, hi ha teories de... L'educació, ¿vale?, que t'han dit, el bé i el mal, hem d'anar molt lluny d'això, hem de sortir dels contraris. És que si jo ho faig, em porto bé, tot anirà bé. Bueno, què vol dir? És que jo no tinc cap imatge quan em parles de la persona o la paraula bé. No tinc cap imatge. Vull dir, si jo faig les coses que correspon, normalment hi haurà coses fluides, però també hi haurà coses girades. El que succeeix és que davant de les coses girades les veuré i les mantindré en distància, o les saltaré o li faré cintura tant com pugui. I si no, me les menjo un patates, li dono la volta i segueixo endavant, perquè depèn de situacions, circumstàncies. Però això no és un judici, això no és una culpabilització, això és procés de vida.
Per tant, tornem a l'inici, als orígens, a l'educació d'aquella criatura.
Necessitem...
Què li transmets?
Sí, que no, que les coses no venen soles, que te les curres.
Amb quins valors creix, no?
Exacte, que te les curres i que malgrat que te les curris, el que curres és el compacte. Que hi ha un esquema que les àvies, els avis també, del derrotisme aquell, quan tot va bé, només cal que vagi malament. I quan tot va malament, només cal que vagi bé. Aleshores dius, ai, socor, vale?
No, no cal, no?
No cal. Vull dir, ja ho sé que el Hermann Hesse deia que preferia les curves increïblement extremades de la vida i no un estúpid encefalograma pla. No, no anem a aquests extrems, però sí que anem a que si tu estàs bé, pot haver-hi una dificultat extrema al teu voltant, que si tu estàs bé, allò està xungo, però tu estàs bé. És a dir, de xungo a bé o de bé a millor. Aquest és l'esquema, no de bé malament, malament bé. O sigui, si tu estàs amb tu, tu comptes amb tu, per tant, pot passar qualsevol circumstància i tires endavant. Què vull dir? Que ens han enganyat amb molts conceptes, però potser perquè no ho sabien, no anem a culpabilitzar tampoc a ningú, és un producte d'evolució social. Aleshores, la seguretat no és tenir-ho tot controlat, no us ho creieu pas, perquè quan tu dius ho tinc tot controlat, ho tinc controlat ara, però si tu organitzes un event, has de tenir-ho tot controlat i obrir un departament d'imprevistos. Quan tu organitzes una cursa i tens tots els dorsals donats, tens tot organitzat, ha d'haver-hi el departament d'imprevistos, el que arriba tard, el que s'ha deixat el dorsal i l'havia recollit. Vull dir, hi ha imprevistos. Aleshores, s'ha de planificar amb imprevistos. La seguretat no és tenir-ho tot controlat, la seguretat.
Però tampoc tots els imprevistos controlats, no?
No, tens que tenir
saber
la porta...
Saber que hi seran.
Sí, perquè si tens la porta oberta als imprevistos, quan hi ha una cosa que grinyola, ja saps que és departament d'imprevistos, i ja intentes solucionar-la com pots. Apanya-te-les com ho puedes, dos o tres, ¿vale?
Vull dir, quatre i cinc, no?
I quatre i cinc. I el que anava a dir és que la seguretat és no tenir... perdó l'expressió, ni punyetera idea que pot passar, vale? Perquè no ho sé, però està convençuda de que algú ho faré.
Vull dir, aquesta confiança en un mateix. Al vale. Final, fortalesa és confiança en
sí,
un mateix.
Sí, de fet, és saber que si compto amb mi, tiro endavant. La fortalesa me la dona el saber que compto amb mi. Penseu, si saps que comptes amb algú, et dona força per avançar en les coses. Per tant, és un bon exemple, clar, l'educació ens ajuda moltíssim. Si et dones recolz a casa o no te'l donen, doncs tindràs més fortalesa o menys. El que, a la llarga, la fortalesa real és quan tu t'apoies en tu. Aquest diàleg intern que tenim tots és, en vez d'emportar-te la contrària o en vez de matxacar-te, és donar-te ànim i reforçar-te tu a tu. Que en el fons, molts cops, quan em costa gestionar això, faig aquell plantejament, que segur que l'hem comentat algun cop en els nostres programes, que és com vols sentir-te 5 minuts abans de morir-te? És que ens hem de morir tots, la vida és teva. Llavors, és que no em recolzen, vale, però tu et recolzes? De qui és la vida? Què és el que tu realment vols fer? Oh, però si no em recolzo, bueno, però necessito... Sí que és veritat que necessitem reforços, necessitem que ens pugi l'autoestima, que ens reconeguin, però hi arriba un punt en què dius... Amb qui he de viure tota la vida? Des de que he nascut fins que em moro. Amb mi. I dic, he de portar la millor relació possible amb mi i he de valorar-me a mi. Aleshores dic, com me conozco? Bueno, pues experimentant, preguntant, fent... Però, clar, portant-me a la contrària. Això són moltes estructures que entren dintre d'un paquetet d'emocions i pensaments que se li ha dit durant molts temps inconscient, que intentem, molts professionals, no dir-li inconscient.
No t'agrada el terme?
No, i tinc companys i companyes que no, pel fet de que sembla que tingui personalitat pròpia. No té personalitat pròpia. Si tu treballes la presa de consciència, saps que són uns continguts d'emocions i pensaments. Emocions que han passat i t'han interpretat, o s'han interpretat amb un pensament, que poden ser pensaments erronis. Pensaments encertats, pensaments erronis, però que no acabo de ser conscient, que els he anat tirant, perquè, clar, no ho tenim tot present. Però hi ha alguns que m'han impactat i que, com tampoc els he resolt, s'han quedat allà, al traster, i jo ho vaig fent. Aleshores, jo per això treballo un treball de presa de consciència. Primer és consciència corporal... I llavors...
Comencem per la corporal, eh?
Clar, la corporal és saber...
Abans de mirar dintre.
Clar, perquè és que penseu que les emocions entren pel cos. O sigui, les emocions entren... Vull dir, les sensacions...
Per tant, estic pensant que aquí l'exercici és clau, no?
L'exercici
per tenir
és bàsic.
Aquest coneixement
l'exercici
físic,
és bàsic.
Primer?
L'exercici és bàsic, perquè hi ha una intel·ligència que és la kinestèsica, d'acord? Hi ha una altra intel·ligència que és la verbal, ja hem parlat de les 7 intel·ligències. Aleshores, el que necessitem és un còmputo de tot. Nosaltres no som un cervell amb potes ni un cos sense cervell. Vull dir, som un compacte. A la que tens el compacte en marxa, com a mínim connectadet, llavors ens potenciem al màxim. Vull dir, nosaltres tenim unes capacitats de memorització, d'atenció, però com funcionen? Amb les línies alleugerades, vale? Vull dir, nosaltres tenim una percepció corporal que està representada al cervell, però jo mentre pitxa el dit gordo un tacó d'agulla, i t'ho juro que puja una cosa que no sé què és, que puja fins aquí el cervell i em pega una fiplada a l'alçada del front i després baixa i em fa bumba, 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 bumba. Què vol dir? Pues hi ha una connexió, o sigui, hi ha una percepció real dintre de la intel·ligència emocional intrapersonal, hi ha l'autoconeixement, que és el que dèiem, hi ha l'automotivació, És allò que molts joves els dic, tu tingues el teu pla de cap de setmana plantejat i truca a veure a qui pots aconseguir que vingui amb tu i potser t'enreden a fer una altra cosa que potser també t'agrada. Però sempre saber com estimular-nos a nosaltres. I després, no és l'autocontrol, sinó és l'autoregulació, que és coneixença de nosaltres mateixos, de la nostra ment, del nostre funcionament, del nostre cos. Vull dir, les emocions tenen una realitat psicofisiològica. En se sent alguna cosa agradable o desagradable. Aleshores, i l'ansietat, que diuen, ai, és que m'ofego, és l'angoixa. Aleshores, hi ha una interacció amb tot això, coneixem-se i enfortim les nostres capacitats de reacció enfront de qualsevol dificultat. És veritat que si estudiem sociològicament, hi ha tipologies, ¿vale? Gent que realment, per intentar ser fort, va projectant que és fort i així aconsegueix que l'alabin, perquè té por de ser feble, això és l'anàlisi posterior, ¿vale? Però clar que després, com no s'ha entrenat i ha anat dient que ho era, li falten recursos, ¿vale? I a nivell que dèiem d'anàlisi, doncs, la persona que va fent formigueta, li ve una dificultat i la supera. ¿Vale? I aleshores dius, vale, què vol dir? Pues que les aparences enganyen molts cops, que val la pena saber que la fortalesa és no senzillament anar-ho dient, no, és que jo això faré, jo soc, sinó és anar-ho sentint i anar-ho entrenant, i anar tenint una aplicació directa, i sobretot les expectatives, que també no les hem parlat.
No.
No? Perquè molts cops, clar, si jo no he tingut cap dificultat, m'han educat i no he viscut cap superació de dificultats, ostres, resulta que apareix una dificultat i aquí es pot crear, abans ho hem comentat sense analitzar-ho, es pot crear una expectativa de, ostres, no me'n sortiré, perquè com no he viscut una dificultat, no sé com he d'abordar-la, i sobretot penso que clar, que això deu ser que algú ha fallat, i no és que res ha fallat. La vida et posa dificultats, i senzillament les esquivem, valorem que ens interessa o no ens interessa, de cop i volta trobes unes amistats o un grup i hi ha algú que és xinxa i es fica en tu, li has fet alguna cosa? Possiblement no. A lo millor senzillament brilles. Això l'altre dia ho estava treballant amb una persona. Això, brilles. I llavors el brillar...
Girar la moneda, eh?
Sí, és que el brillar...
Tu no has fet res, és que brilles.
Bueno, és que si brilles, a l'altre li molestes, o sigui, expectatives, de dir, és que contra més t'acostis, més contraproduent serà. Per tant, entendre que l'enveja molts cops és admiració no és una feina fàcil, però és interessant. Perquè persona que estaves, pues, no sé, en l'àmbit esportiu, que és fàcil entendre, o en l'àmbit universitari, estaves competint, estaves de companys, i rivalitzava, i no et saludava, i no sé què, passen els anys, teniu famílies, teniu fills, hola, i tu dius, hola? Però sí, m'aixecava cada vegada que competíem. Doncs, bueno, perquè l'enveja és admiració. El que passa és que, clar, mal fumuda, per dir-ho d'alguna forma.
Aleshores, mal canalitzada,
no? Mal canalitzada, vull dir, tu has de com gestionar, i ens estalviem moltes mals de cap i ens sentim molt més forts si entenem això, que no necessàriament hem de fer alguna cosa, o que senzillament tu ets com ets, el ser com tu ets és vàlid, això és la teva fortalesa, i si l'altra persona et vol debilitar perquè se sent de menys que tu, és el seu problema, no el teu. Val? Aquestes coses les treballem molt quan tu tires cap a dintre i connectes amb tu. Després, ets conscient de que els sentits el connecten amb l'exterior. I és conscient de que des de que estàs amb tu, algú estimi més o menys. Vull dir, pots enfadar algun dia, tens dret, però després, que et duri poc, doncs connectes amb l'exterior, veus com es mouen les coses i a partir d'aquí et sents amb aquesta fortalesa que et permet seguir endavant, malgrat qualsevol dificultat.
I una fortalesa que, com has dit, hem de treballar, hem d'entrenar i hem de cuidar.
Sí, senyora.
Montserrat Ferraro, gràcies. Que vagi bé la setmana. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres, un plaer. I did it my...
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Again, too few to mention, I did what I had to do. That's life.
funny name, but I know I'm gonna change their tune when I'm back on top in June. Oh, that's life. Funny as it seems, some people get their kicks just stepping on a dream, but I won't.
Acabem amb una cançó potent, That's Life, a càrrec de Lady Gaga, que d'alguna manera complementa coses que hem estat explicant aquesta última hora, tant amb el Pere Martí, parlant del sentit de la vida, com amb la Montserrat Ferraro, el Com sé tu, aquests últims minuts dedicats a la fortalesa. That's Life. Això és la vida, ho deixem aquí, acomiadem dilluns, demà ens retrobem a partir de les 9 i 6 i fins les 12. Dedicarem el tema de la setmana a Sant Jordi, parlarem de llibres, parlarem de pastissos, de flors, de roses i de les activitats que fan, per exemple, a les escoles per celebrar aquesta diada tan especial. Però és dimarts, també hi haurà la meteo d'aquests primers dies de la setmana des de dins, la gastro en clau Sant Jordi, el concurs amb el català al carrer, les pantalles i les fake news. Bon dilluns!